d'aquesta setmana. Dilluns, 21 de novembre, el relat amb maletes amb bessones de la barcelonina Maria Montserrat Palet s'emporta el 18è Premi de Narrativa Breu que atorga cada tardor la Fundació Víctor Mora de l'Escala. El lliurament de premis es va fer dissabte passat a la biblioteca i es va voler recordar la figura de l'autor Víctor Mora, traspassat aquest estiu, amb un minut de silenci. Il·lustraven aquesta notícia les veus de Núria Rodríguez, secretària de la Fundació en el moment d'anunciar la premiada, Maria Montserrat Palet, guanyadora del premi, així com Víctor Pallàs, com a portaveu del jurat, i Rafael López, regidor de Cultura.
La senyora Maria Montserrat Palet ha escrit el conte Maletes Bessones, de Barcelona.
És la primera obra que escric perquè ara tinc més temps i tinc coses escrites però no les he presentades mai. I m'he quedat tan sorpresa i tan contenta que encara no he reaccionat. I he donat classes d'alemany des de fa 30 anys. Aleshores, vaig pensar que podria relatar un dels últims contes que he viscut, perquè de fet és un intercanvi amb els nens a l'escola i a Alemanya, i la protagonista realment existeix i és una noia molt tímida i passen certes coses divertides i molt simpàtiques, i al final doncs és un final feliç. El títol del meu conte és Maletes Bessones, perquè resulta que quan vaig tornar d'Alemanya em van trencar la maleta i bé, el vaig fer la pertinent reclamació i aleshores van dir-me que m'ho arreglarien i tal, i un bon dia em van trucar a la porta i em ve un senyor i em porta una capsa i em diu que és per mi, i jo dic, però jo no he demanat res, semblava una nevera petita, diu, és la maleta que li van trencar. Dic, però no me l'han arreglat? Diu, no, no, és nova. I la vaig destapar de la capsa i era exactament idèntica a la que jo tinc, la trencada. I clar, a veure les dues vaig posar Maletes Bessones com el títol.
Ens heu donat feina, eh? Ens heu donat feina, perquè ens hem hagut de barallar en bon sentit, no ha arribat pas la sang al riu, òbviament, però que realment tots els originals que se'ns han presentat aquest any, doncs, penso que tenien una qualitat mitjana força, força alta, i ha fet doncs, que ens hàgim hagut de barallar una mica. El problema d'aquests premis és, clar, que hi ha un guanyador i uns finalistes, clar, que no guanyen, que només en guanya un. Aquest és el gran drama, que això algun dia també ens haurem, abans ho deia la Núria, abans ens haurem potser una mica de replantejar. El que representa aquí són qüestions, els diversos aspectes de la vida que recullen tots aquests contes. Aquests contes són els valors humans a través de l'existència quotidiana. Tindrem, no sé, textos que parlen de llegendes, textos que parlen dels nanos que van a la discoteca, textos que parlen de l'amor, el desamor, el record, que passen en escenaris molt diversos, fins i tot n'hi ha algun que passa aquí a l'Escala.
Destacar doncs, la bona feina que s'ha fet la Fundació, que a través d'aquest premi doncs, don possibilitats doncs, a gent que li agrada l'escriptura, que comença, segurament algun, altres potser ja porten des, però molta gent que comença i doncs, que això els dona doncs, una motivació doncs, per sentar-se i bé, segurament gaudir doncs, amb l'escriptura i doncs, és una feina que val la pena doncs, recolzar i amb això estem. Donar gràcies també al jurat, doncs, que no té una feina fàcil segurament doncs, de la decisió, i bé, l'ho dit, animar a la Fundació i a tots vosaltres a continuar escrivint i esperem que l'any que ve ens puguem tornar a veure. Bona tarda i gràcies.
La proliferació d'espècies invasores a la Mediterrània centra la xerrada feta dissabte al Club Nàutic. Des del Parc Natural s'insisteix en el concepte de ciència ciutadana per demanar la col·laboració del sector pesquer. Escoltem Boris Weitzman, biòleg del Parc Natural del Montgrí, Lles Medes i Baix Ter. Diferents fragments que il·lustraven aquesta notícia extrets de la conferència mateix.
La mar Mediterrània és una de les mars més invaïdes que n'hi ha. És un mar petitonet, tancat, i que hi ha un gran trànsit amunt i avall. Tenim peixos, tenim crustacis, tenim algues. Aquesta alga, concretament, la Caulerpa racemosa, Caulerpa cilindracea, que el mes passat ja va aparèixer a Begur. No sé si heu sentit en la premsa, pues fa un mes, escàs un mes, estaven fent els Ses Negres, a la reserva pesquera Ses Negres, estaven fent una neteja submarina i van trobar aquesta alga, diverses taques d'aquesta alga que no es coneixia fins ara, no es coneixia aquí.
La proliferació de noves espècies és provocada bàsicament per l'escalfament global del planeta, de manera que s'expandeix l'àrea dels peixos de latituds més càlides, fent recular els propis de latituds més fredes.
I aleshores, les espècies del sud d'aigües calentes cada cop se senten més bé, cada cop se senten més valentes i van expandint el seu territori. Les espècies del nord, d'aigües més fredes, estan reculant. Això es diu meridionalització. O sigui que s'està, degut a que el mar s'està escalfant, les espècies d'aigües calentes surten guanyant.
En la seva intervenció, Boris Weitzman va apuntar les vies per les quals viatgen aquestes espècies invasores.
Opcions? Bueno, bàsicament els vaixells, això que hem explicat dels tancs d'aigües de llast, a part totes les espècies que s'enganxen al casc, al buc, i que són transportades d'un lloc a l'altre, tot això és una disseminació d'espècies per totes les bandes. També tenim totes les instal·lacions d'aquicultura. Les instal·lacions d'aquicultura han estat paradigmàtiques en el moment de fa 20 anys a l'hora de dispersar espècies autoestopistes, espècies que si portàvem una caixa d'ostres de Japó per cultivar-les aquí, però a part n'hi havia algues, n'hi havia crustacis, n'hi havia virus. Tot això ha estat transportat aquí i, bum, han crescut amb gran eficiència. Aleshores, que si els científics volen entendre què és el que està passant en el panorama global, volen entendre què està passant, pues just ask fishermen. Pregunta a los pescadores. Per què? Perquè són els que estan a mar cada dia. Recreatius i professionals. Estan allà cada dia, hi ha molts ulls, i estan traient coses i estan veient coses. Els científics, des del seu laboratori, arriben fins on arriben. És per això que es demana ajuda a la població civil. És per això que es demana la ciència ciutadana.
Nova sessió del Cuina Kids al Maram. Hi van participar una dotzena de nens i nenes que ho van passar de meravella, tot preparant un plat ben original i senzill, com uns bombons de pollastre.
Fa 11 nens de diferents edats, entre 3 tenim els petitons i els grans, entre 3 i 12, i hem fet cuina de tardor, hem fet bombons de pollastre amb arròs saltejat amb xampinyons. Estan disfrutant d'allò més bé perquè ja sabeu que la cuina els agrada moltíssim i és un lloc on te poden manipular sense problemes i estan disfrutant. La pròxima serà el desembre i farem cuina de Nadal, aperitius de Nadal i bueno, esperem que s'apunti un grupet maco també. Els ingredients han estat a base el pollastre, l'han tallat, aleshores han fet amb la massa d'empanadilla, han fet la forma del caramel, han fet tota una barreja de pollastre, maionesa, han ficat iogurt, tota una barreja, i ara estaven fent els caramels en forma de caramel, i això són els bombons de pollastre. Ara estan tallant xampinyons, ara mateix, per coure'ls amb l'arròs i saltejar-los a la paella. Poden venir el pare o la mare, junts o separat, fan preu si venen junts o separats, i es prepararà una taula destinada per nens per Nadal. És a dir, se'ls ensenyarà a fer aperitius superoriginals, que als nens els encanta, sobre Nadal, i com presentar-los perquè els nens doncs, tinguin una taula, no, una mica per ells, específica de Nadal. Val? Això és la novetat, es farà al desembre, el mes que ve, suposo que cap a mitjans, i bueno, ja sortirà la publicitat i animar tots els pares perquè el dia de Nadal aquestes festes tinguin una taula ben maca els nens també.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 22 de novembre. En el marc de la Setmana de la Ciència, el Museu d'Empúries mostra l'evolució dels treballs de restauració i conservació del tresoret descobert l'estiu passat a la ciutat romana d'Empúries, un tresor format per 200 denaris de plata del segle I abans de Crist. Marta Santos, directora del Museu d'Empúries, i Sílvia Lloret, conservadora i restauradora del museu.
Doncs hem preparat una visita on expliquem a la gent que ha vingut avui tot el procés de restauració d'uns materials que han estat trobats tot just aquest estiu. És la troballa del conjunt de monedes de plata, del conjunt de denaris de plata que s'ha realitzat aquest estiu dins de les excavacions portades a terme amb els alumnes del curs d'Empúries, a la ciutat romana. I la visita consisteix en una doble vessant. D'una banda se les explica el context de la troballa, se les explica el lloc on es va trobar el tresoret, a quin moment cronològic pertany, i després el grup, la meitat del grup passa amb la restauradora que treballa normalment amb nosaltres, que és la Sílvia Llobet, que les explica tot el procés que estem portant a terme actualment de restauració i de neteja d'aquest conjunt monetari. Igualment se les explica la importància històrica d'aquesta troballa i com, en posterioritat a l'estudi, a la restauració i a l'estudi, doncs aquests materials passaran a formar part de l'exposició permanent del museu.
El tresoret no ens esperàvem trobar-lo, va ser els últims dies del curs d'arqueologia que es va trobar, que era una troballa inesperada. Quan és una troballa inesperada i fortuïta, doncs, bueno, va ser una sorpresa molt satisfactòria. I clar, tampoc sabíem, nosaltres vam trobar el recipient, el petit amforist. Quan es va recuperar del jaciment no sabíem la quantitat de monedes que hi havia. Podia haver-ne 10, podia haver-ne 200, com les que finalment va haver. Una vegada el petit recipient de ceràmica va estar al taller de restauració, es va efectuar la microexcavació i vam anar podent comprovar que finalment eren 200 denaris. Un conjunt de 200 denaris de plata té una importància molt gran perquè és un conjunt ja amb una entitat molt gran, i aquests 200 denaris, cadascun d'ells és diferent, per tant peculiar, i l'estudi pot generar, bueno, l'estudi generarà la cronologia de cada denari, on va estar encunyat, la procedència, etc. Les monedes, quan entren al taller de restauració, li fem un diagnosi per procedir a la seva restauració. L'objectiu de la restauració és, d'una banda, que els especialistes en numismàtica les puguin llegir, les puguin estudiar, i per altra, per aturar els processos de degradació. Llavors, quan arriben les peces, nosaltres fem el diagnosi, és com un diagnosi mèdic, per veure quin estat de conservació té cada moneda, i llavors, a resultes d'aquest diagnosi, nosaltres fem una proposta de restauració. Bàsicament, totes les monedes d'aquest tresorer tenen un problema d'afectació de clorurs, i per tant el tractament químic que fem és per aturar aquesta degradació de clorurs.
El mateix dimarts escoltàvem la veu de la regidora de Convergència i Unió, Montse Calders. Entre altres temes, parlava a l'entrevista setmanal de la Casa de la Vila de turisme. Creu que l'escala no està preparada per rebre un gruix més important de visitants, semblant al de poblacions com Roses o Lloret, però sí que detecta mancances que es podrien solventar. Escoltem diferents fragments d'aquesta entrevista.
Jo aquí a l'escala crec que té tot per ser un punt turístic d'atracció total. Llavors, però quin primer problema tenim? Accés d'autocars. Els accessos dels autocars. Tenim un accés i un aparcament ínfim, com perquè pugui venir gent. Quin altre problema tenim? Dius, aquests hotels que no arriben. A veure, Lloret i Rosa són els extrems, eh? Tenen una quantitat, però tenen a diari, ara mateix segueixen tenint turisme francès d'una certa edat, que sí, segurament fan un... Però no tanquen per res en tot l'any. Nosaltres tanquem els negocis, sí que no ens en sortim. Soc la primera, també vaig tenir botiga, i no me'n sortia, i dius, hi vaig haver de tancar. Però que no sé com cal revitalitzar perquè tot rodi. Però de tota manera, el que falta d'entrada és que és el que volem. Hi ha més d'un lloc on hi ha jocs per infants, placetes de jocs per infants, que estan molt degradats, inclús perillosos. Demanar que se substitueixin, el pressupost hi entra. el parc del centre del Camp dels Pilans, aquella zona jardinada, només passant, traient tres pals, la gespa i dues porteries, i tenim... I no cal pensar en grans pressupostos. El búnquer de Punta Mongó està en un estat molt degradat, denigrant. Llavors, també potser s'haurien de posar algun pressupost amb això. És part del patrimoni. Jo el de la peatonalització n'estic 100% d'acord. 100%. El que segurament falta una mica és amb el tema materials. Amb els acabats, jo crec que és una solució estupenda, magnífica, però per qualsevol lloc del món. Aquesta, dius, són tot unes solucions, que dius, això ho poses a Sud-àfrica, ho poses més amunt i més avall, i a tot arreu, però, dius, és un molt bon exercici arquitectònic, és un magnífic exercici arquitectònic, però hi ha tret ànima. Ha posat molt globalització i ha tret ànima. I a vegades la gent d'aquí tenim un orgull estrany i no ens deixem ajudar. Aleshores hem d'aprendre a com ajudar a la gent que ho necessita ni que no vulgui l'ajut. Detectar-ho d'entrada, aquesta és la primera, però després saber-los ajudar d'una manera o altra.
El Serra torna a preparar un pessebre a escala. Una maqueta, serà el quart any que ho fa, amb col·laboració desinteressada d'una vintena de persones. Aquest any l'interès es centra en la zona del Port d'en Perris i la platja. El que recapti amb l'entrada a aquest pessebre es donarà a l'Associació Solidària Un Petit Pas. Escoltem Mercè Rueda, presidenta del Serra.
Després del quart pessebre que fem, aquest any farem una platja de l'escala de sempre, no? El Port d'en Perris, una platja maca i que agrada a tothom, i hi ha moltíssima feina. Sort que som més de 20 persones treballant entre figures, maquetes, quasi de tot, i bé, estem contents, no? El ritme de treball que portem. Ens queden 15 dies molt durs de treballar per inaugurar, si podem, el dia 16. Agrair molt la feina que fan tots, no? Perquè venim quasi cada dia, de les 8 fins a les 11 de la nit, cada dia, i en Josep Maria Cortal ve també els matins a treballar per aquí. I aquest any diu que no ho farem aquí, sinó que ho farem al poble, val? Vull dir que aquí està en un segon pis, la gent gran o minusvàlids que volien pujar no podien pujar, no teníem ascensor al CER, i vàrem pensar que havien buscat un lloc accessible per tothom, i bé, els de Can Titus, que diem aquí a l'escala, tenien una botiga allà a Pequín, parlarem en termes de l'escala, i les posarem allà, un lloc cèntric, fàcil d'anar a tothom, al mig del poble, i quan la gent vagi a comprar a l'hivern, que hi ha les compres de Nadal, suposo que passarà molta gent. Cada any intentem fer la part de beneficis de la guardiola, que la gent posa la voluntat, intentem pagar un mínim de despeses, no els paguem mai, però és igual, i la part grossa la dediquem a alguna cosa benèfica. Ho vàrem fer per l'agrupació del càncer de l'escala, el primer any ho vàrem fer per la marató de TV3, i aquest any ho volem destinar a una agrupació que es diu Un Petit Pas, que creen escoles al Senegal, a l'Àfrica.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 23 de novembre. Aquest cap de setmana celebra una nova edició del Gran Recapte d'Aliments. S'espera la solidaritat de tothom per ajudar les famílies més necessitades. A l'escala hi col·laboren l'Àrea de Serveis Socials i l'Església Evangèlica Remanente, que repartiran els supermercats del municipi. Escoltem la veu d'Olga Campalans, tècnica de Serveis Socials de l'Ajuntament de l'Escala.
Nosaltres ens distribueixen aliments des del Banc d'Aliments, del Fons de Solidaritat que té també l'Estat. Recentment ens han arribat alguns productes que ens els donen perquè els anem repartint al llarg de l'any. Per tant, aquests productes ja en tenim en aquests moments, que serien, per exemple, llegums, seria en aquest cas també farina, seria oli, tonyina, per exemple, que ens han arribat, però ens fan d'altres altres productes que no ens han arribat, que també serveixen per complementar aquests productes que s'estan donant en aquests moments, i serien, per exemple, verdura fresca, fruita, perquè, entre altres coses, la setmana que ve es fa un repartiment i podríem aprofitar per repartir aquests productes que acabaríem de recollir, però, a més, demanaríem també cereals, demanaríem que es pogués aportar productes com si pugui ser marmelada, cacau, llaunes de sardines, bé, llet, sobretot, perquè la llet és una de les coses que, tot i que ens en donen, en procurem servir-ne bé, sobretot en famílies que tenen mainada, doncs procurem que en tinguin sobradament. Vull dir que donarem uns petits paperets a la gent que vagin entrant en els supermercats amb la llista dels productes que a nosaltres ens fan més falta, perquè així es puguin ja buscar allò o donar el que vulguin. Tot el que donguin serà benvingut. És uns productes que la millor la persona que entra doncs no li ve d'aquella miqueta, i en canvi ajuda que d'altres persones del nostre municipi, doncs, que tenen uns recursos més limitats i que s'ho estan passant malament amb la crisi i que tenen dificultats, doncs, per poder fer front als gastos de l'habitatge, de les despeses més bàsiques, doncs un complement amb l'alimentació que ells s'estalvien de fer suposa, bueno, per una família un gran ajut. De voluntaris aquest any anem malament. L'any passat vam tindre bastantes més persones que les que tenim apuntades fins en aquest moment aquí a l'Escala. Emplacem i demanem a la gent que pugui o vulgui col·laborar que es ofereixi una mica del seu temps. No li estem demanant molt, sinó només una estoneta. Seria pel divendres a la tarda o el dissabte al llarg de tot el dia. I aquestes persones doncs col·laborarien en poder fer la recapta d'aquests productes que després anirien per distribuir-se al servei local de distribució d'aliments d'aquí de l'Ajuntament de l'Escala. Si no tenim prous voluntaris, el problema que tenim és que nosaltres tenim assignats des del Banc d'Aliments 4 supermercats i ens veuríem obligats a deixar el que se'n diuen banyeres, que són aquestes caixes grosses perquè la gent pugui deixar els productes, i ens costarà més a l'hora de tancar el dia perquè haurem de comptabilitzar un per un i agafar tots aquests productes, i això suposarà una feina afegida a la gent que ja està col·laborant. Mentre que si tenim voluntaris al llarg del dia, la gent que va convidant a participar en les persones que van entrant als supermercats també recull el volum de producte que es va recollint, de manera que podem donar aquesta informació al finalitzar cada dia en el banc d'aliments i saber el volum total del que s'ha recollit aquí al nostre municipi. Per fer-se voluntari poden trucar a l'Ajuntament encara fins al divendres, quan més aviat millor, perquè així nosaltres podem establir els torns d'acord a les disponibilitats de la gent. I, en tot cas, el que sí que demanem és que la gent que pugui estar interessada, que no hagi participat en cap ocasió i vulguin venir, el dijous, o sigui demà al vespre a les 8, es farà una petita xerrada explicativa i informativa a la sala polivalent del Casal de Jubilats, perquè aquells que no han fet de voluntaris en d'altres ocasions i no saben què suposa, com s'ha de fer o tenen qualsevol dubte, doncs puguin allà venir, expressar els seus dubtes o les seves inquietuds i que nosaltres els hi aclarim, i si els interessa, doncs que acabin apuntant-se.
A l'informatiu de dimecres parlàvem també de la lectura pública de textos de Víctor Català que es va fer a la biblioteca, últim acte del 50è aniversari de la mort de Caterina Albert, últim dels actes organitzats des de la biblioteca. Es va centrar en fragments de l'obra Mosaic, l'obra més autobiogràfica de l'autora. Lídia Solés, bibliotecària, i Anna Casas, coordinadora d'aquest taller, són les veus que escoltem tot seguit.
Diferents fragments del Mosaic, 3, de Solitud, que és l'única memòria, l'únic recull de memòria que es coneix de la Víctor Català, i bé, doncs el que es pretén doncs és fer això, la lectura d'uns quants fragments combinat amb algunes músiques composades per Lluís Albert, i mentre s'estan escoltant la música doncs es veuran fragments de la pel·lícula Solitud, també de Víctor Català.
Víctor Català descriu un món en aparença petit i insignificant. La cambra blanca, l'hort, el niu, el jardí, etc., són espais pel somni, l'aprenentatge i la protecció davant un exterior més aviat agrest i difús. Malgrat el poc ressò que va tenir en aquell moment el llibre Mosaic, per nosaltres la seva lectura ha estat una lliçó d'ètica molt actual i que volíem compartir amb tots vosaltres.
Un any més, l'Escola d'Adults ofereix classes de ioga. Es fan a Can Maset i a la Sala Polivalent. Són obertes a tothom i hi ha dues modalitats, una de tipus terapèutic i una altra de més dinàmic. Van a càrrec de Marta Callol, professora titulada, la veu de la qual il·lustrava la notícia de l'informatiu de dimecres.
Doncs les persones que vulguin provar-ho, persones que vulguin començar a iniciar-se en el ioga o que vulguin continuar, doncs és obert a tothom. Els beneficis del ioga són físics, però especialment són mentals, perquè el ioga és tot un sistema perquè la persona se centri sobretot en el moment present i a través de la respiració, i perquè a poc a poc una persona trobi la tranquil·litat emocional, sobretot. Això, sobretot són mentals. Per a persones que potser tinguin lesions serioses, llavors no els hi convé, els hi convé és un tipus de ioga terapèutic. Altres, segons quines sessions, els poden trobar massa fortes pel cos i el cos necessita una adaptació. Llavors no són totes les sessions per tothom. I llavors també, depèn de les lesions, si una persona té problemes de cor, no li va bé tot.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous 24 de novembre, l'Ajuntament ultima la instal·lació del compactador de deixalles de la Punta, que entrarà en servei en pocs dies. El mes vinent s'han d'iniciar també les obres de la segona fase de reforma del front marítim. Ho il·lustràvem amb la veu de Víctor Puga, extreta de l'espai Alcaldia, a més dimecres per Ràdio L'Escala.
Aquesta setmana no començarem i jo crec que el desembre doncs no hi haurà cap impediment perquè es comenci a veure activitat allà. De tota manera, no tenim encara la data perquè no hi ha, tal com dius, no hi ha l'acte de replanteig fet encara, i per tant tampoc podem parlar amb certesa d'un inici d'obres doncs, la propera setmana. Però en qualsevol cas, ben aviat hi començarem a treballar. Aquí ens trobem amb alguns a nivell administratiu amb la gestió d'un expedient complex, perquè hi ha diferents administracions, hi ha la municipal, que té tota la seva tramitació, hi ha la Generalitat, costes de la Generalitat, i hi ha costes de l'Estat també. I costes de l'Estat és el primer que emet informes, un informe vinculant, però finalment també la Generalitat, també, que és la que gestiona l'expedient, la que impulsa la seva tramitació, però també informa, a partir d'aquest informe vinculant de costes de l'Estat, doncs també emet el seu informe. Aquests informes han de coincidir, si hi ha alguna salvetat, doncs l'han de posar en comú i han d'intentar doncs, posar-se d'acord, i fins que això no passa patim les conseqüències en aquest cas l'administració local, que vol tirar endavant una obra i que a vegades doncs, no és tan ràpid, tota aquesta tramitació administrativa no és tan ràpid com ens agradaria. Falta un tema al serraller d'uns portals, acabar d'ajustar com entren, surten els contenidors, aquestes compactadores, però sí, està pràcticament tot en marxa, però encara no s'ha obert. Per tant, jo crec que encara estarem segurament alguna setmana més per acabar-ho d'ajustar, però en qualsevol cas sí que s'han fet les proves. Aquestes compactadores doncs suposaran un estalvi molt important de recursos, perquè segurament amb un sol viatge al dia, en una hora doncs, que permet entrar un camió sense interferir en l'activitat doncs, que hi ha empresarial en tot aquest espai, doncs ho resoldrem, i encara i ara doncs, tenim presents els contenidors que fins ara teníem a baix a l'entrada de la Riba Gran i a la part de dalt, a la Punta. A la Punta doncs, comptàvem, penso que hi ha 14 o 15 contenidors, per tant tot això redueix unes compactadores que no es veuran, que no estaran en superfície, i que amb un sol viatge doncs, podrem treure tot el que va generant. Bueno, hi ha 5 bústies i per tant la selectiva doncs, es fa a partir d'aquesta separació. Per tant, jo crec que és una bona solució, és una solució que permet doncs, que tot l'espai estigui net de contenidors, i sobretot per l'augment de capacitat doncs ens permet que amb un sol viatge probablement al dia, a l'hivern doncs, probablement amb dos o tres viatges com a molt a la setmana ho tenim resolt.
Per primer cop, l'Escala s'ha sumat a la celebració del Black Friday aquest cap de setmana, amb l'objectiu de dinamitzar les compres el mes de novembre. 21 establiments associats a la UBET hi participen. En tots ells s'ofereixen descomptes d'entre un 5 i un 40%. A banda d'això, la UBET apunta que una de les novetats del cicle nadalenc vinent serà l'ambientació musical dels carrers del nucli antic. Escoltem les veus de Narcís Pere Ferrer, president de la UBET, parlant del Black Friday, i escoltem Josep Palma, vicepresident de la UBET, parlant de l'ambientació musical per Nadal.
Consistirà aquest any amb els establiments que estan adherits a la campanya, fan un descompte especial de cara a la campanya per incentivar les ventes abans de Nadal. El seu una època molt dolenta, que és el novembre. Fa molts anys que des dels Estats Units s'ha començat, i a Anglaterra es fan aquestes campanyes, que el que fan és una venda impulsiva, una venda més ràpida, i el que volem intentar aquí a l'escala és que també els nostres clients ho puguin aprofitar-se d'aquests avantatges. Podem trobar descomptes des d'un 5% fins a un 40%. Com a novetat o com a avantatge que pot arribar a tenir el client és que tots els tiquets que estiguin amb el descompte de la campanya del Black Friday entraran en un sorteig que el guanyador tindrà el mateix import del tiquet gastat en l'establiment per tornar a gastar el mateix import.
Hem pensat que aquest any seria interessant d'ambientar els carrers de l'Escala, i no només amb la decoració de llums, sinó que si hi hagués so, si hi hagués música i amb alguns missatges gravats, allò de les activitats que es fan a l'Escala o també que fa d'Obet, doncs crec que podria guanyar molt. Pot ser un gran atractiu allò pels consumidors. Aleshores, el dia 2 de desembre, que és el dia que s'encén els llums de Nadal des de la plaça Víctor Català, aquest any també s'encendrà l'amplificador que reproduirà la música i que ambientarà també aquestes festes des del dia 2 fins al dia 6 de gener.
L'agrupació artística local ja té a punt l'obra que tradicionalment representa per aquestes dates. Aquest divendres, aquest dissabte i aquest diumenge, als embolics de la suite 509. Divendres i dissabte 10 de la nit, diumenge 6 de la tarda. La dirigeix un cop més Jordi Piqué, el qui il·lustrava la notícia que ara mateix recuperem.
De fet, són quatre històries que passen en la mateixa habitació de l'hotel Ritz de Madrid. L'original són quatre noches sin dormir. El meu cosí, Enric Arreguan, va fer una adaptació a Mallorca de tres nits sense dormir. I nosaltres ja hem afegit aquesta quarta, traduint-la del castellà al català i afegint-hi coses. O sigui que quasi, en el programa inclús li hem posat adaptació entre tots, perquè en mesura que anàvem assajant, doncs anàvem sortint idees i anàvem canviant els gags o maneres de dir o així. Esperem que agradi, també com les altres. Hi ha unes històries un pèl més divertides que altres, però les quatre, doncs, totes s'ho poden passar bé. I esperem que la gent assisteixi, com normalment sempre han fet des de l'any 93, que van començar amb la primera obra, aquella ja tan llunyana, Jo seré el seu gendre. La gent que volia, doncs, assistir a l'obra de teatre aquesta de divendres, dissabte i diumenge, encara té l'oportunitat d'agafar les entrades anticipades a l'estanc de Cala Conchi, i si no, després una hora abans de cada una de les representacions a la taquilla del CER. Recordeu que es fa en el Centre Cultural Municipal de Xavier Vilanova, per si algú de fora, doncs, per exemple, volgués venir, carrer Garbí número 6, i l'entrada és el mateix preu que varen fer l'any passat, vull dir, és un preu assequible i val la pena, doncs, perquè les quatre històries són molt divertides i s'ho passaran bé. Com totes, sempre han portat molta feina des del mes de setembre, que hi portem cada dia, fins ara a finals de novembre, i doncs, representen molt de sacrifici, perquè assagem cada dia de dilluns a divendres des de 9:45 fins a les 12 de la nit. Inclús aquests últims dies, a vegades, són la 1 de la nit que ens anem cap a dormir. I en aquesta també, doncs, com he dit abans, hi han posat més esforç, perquè moltes vegades hem parat l'assaig i algú se li ha acudit una idea i diu: escolta'm, en comptes de fer això no podríem fer allò? Doncs sí, perquè és prou divertit. Si hem trobat que no era adequat, doncs potser no li hem posat. Però moltes coses són afegides pels mateixos actors i actrius que se'ls ha acudit dins del personatge aquell fer algun canvi que podria ser més divertit que no pas l'original.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Divendres 25 de novembre, el músic i net de Josep Maria Folch i Torres, l'escalenc Ramon Manent, impulsa la representació dels Pastorets a l'Escala. La recuperació d'aquesta tradició nadalenca es fa enguany coincidint amb el centenari de l'estrena dels Pastorets de Folch i Torres. Ramon Manent.
A mi em va venir la idea de que l'Escala també els féssim per homenatjar-lo amb ell, i sobretot per crear una activitat que ajunta gent de totes les edats i que fa un espectacle que ha sigut ha sigut molt popular a Catalunya durant 100 anys, encara ho és i segurament ho serà per molts més anys. Jo el propòsit que tinc, i amb l'Ajuntament ho hem parlat així, és de que es pugui tenir una continuïtat amb els anys i crear una nova tradició a l'Escala, que ens agrada molt tenir espectacles, oi? Tenim el Via Crucis, tenim les festes de la Sal i de l'Anxova, tenim moltes coses, doncs encara faltaven els Pastorets.
Per a l'ocasió, Manent ha adaptat el text original dels Pastorets del seu avi i l'ha escurçat.
Es tracta de fer la versió fidel a la de Josep Maria Folch i Torres, que és una de les més conegudes i més populars de tot Catalunya. El que no la podem fer sencera, perquè l'obra sencera dura gairebé 3 hores. Són 5 actes, amb molts quadres, molts canvis de decorat, i és molt complicat. De moment, aquest any hem començat una mica tard, vam començar a finals de setembre, i ens conformem amb... potser és una meitat del que és l'obra original. He fet una replega de gent de totes bandes. Bàsicament hem començat per la gent del Cor Indica, que és la que promou una mica l'activitat oficialment. La Regidoria de Cultura també ens ajuda molt. I després hem anat buscant la gent un per un, pràcticament. Un dia em vaig posar al mig del carrer a l'Escala i el que passava li proposava. Gent jove, gent gran, gent mitjana, és una activitat intergeneracional.
Havaneres i botifarrada popular a la Sala Polivalent i conferència i petons a la biblioteca són les noves aportacions de l'Escala a la Marató de TV3. Enguany, la Marató compleix 25 anys i es dedica a l'ictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. Es farà el diumenge 18 de desembre. Escoltem Lídia Solés, bibliotecària municipal, i David Falgàs, president de la Penya Blaugrana de l'Escala. L'Associació de Músics Eclèctics ha programat un concert per aquest divendres passat a la nit a la Sala Polivalent i actuaven el grup local Peculiar Monkeys, els gironins Malastruc i la banda Eclèctica. Ens ho explicava Narcís Tomàs, president de l'Associació Catalana de Músics Eclèctics. Parlava del concert en si i parlava dels objectius de l'entitat.
Ens van proposar, doncs, que si totes les biblioteques que volguessin, vaja, si volien participar-hi, han fet una precampanya que se'n diu Les Biblioteques amb la Marató, i van trobar interessant, doncs, que d'adherir-nos-hi precisament perquè avui ens venen a fer una conferència personal sanitari sobre com actuar, primer de tot, com detectar si una persona està patint un ictus i com actuar en cas de trobar-nos amb la situació. Bé, pensem que pot ser una conferència, doncs, interessant per tothom, perquè actualment és una malaltia, doncs, que està molt de moda, i és interessant, doncs, saber com actuar en aquestes situacions. És una manera carinyosa de recaptar fons per la Marató, fent una petita acció que consisteix en un segell d'un llavis, doncs segellar-la amb un posit i adherir-la en els llavis aquests que tenim posats en l'aparador de la biblioteca. Bé, és una manera, doncs, de participar en la Marató de TV3, que cap any ho havíem fet des de la biblioteca i hem trobat que anava bé lligar-ho amb la conferència.
Aquest any hem decidit fer un acte una mica així multitudinari per la Marató, ja que aquí a l'Escala un acte així gros no s'havia fet mai, i tenim previst, doncs, el mateix dia de la Marató, el dia 18, fer una sèrie d'actes a la Sala Polivalent, que estem acabant de lligar, i perquè la gent pugui pujar a la Sala Polivalent i col·laborar amb el tema de la Marató. El que sí que tenim ja pràcticament assegurat és que hi haurà una botifarrada, farem una botifarrada popular, o sigui que tothom qui vulgui pujar el dia 18 a dinar a la Sala Polivalent i col·laborar amb la Marató, doncs els convidem a pujar a la sala. La previsió és que després de dinar hi hagi alguna cantada de havaneres per amenitzar una mica la tarda, i abans de dinar, el que és el dematí, intentarem a veure si podem lligar algun tipus d'activitat, doncs, perquè la gent ja comenci a desfilar per la Sala Polivalent.
Totes aquestes que hem escoltat han estat les veus principals dels informatius d'aquesta emissora al llarg d'aquesta setmana. Són les veus que hem recopilat, com cada cap de setmana, a l'informatiu Veus. Dilluns hi tornarem amb els informatius diaris. Dissabte i diumenge, els resums. Gràcies a tots per la vostra companyia. Us ha parlat Abel Font. Adéu-siau.
Heu escoltat Veus, el resum informatiu setmanal de Ràdio L'Escala.